Bales comptades.
Cugat Ràdio 91.5.
Els hits la de ràdio tots de els
Cugat.
Temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Cugat Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest primer Connectats després de les vacances. Temps per a la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les principals cues les situem de moment aquesta tarda a la zona de Vilafranca del Penedès, de l'autopista AP7, on hi ha hagut dos accidents, un més amunt, a l'altura de la Granada. Ara ja fa estona tot retirat i tots els carrils oberts. I l'altra, a l'altura d'Olèrdola, aquí en aquest cas queda encara un carrer tallat per una topada entre quatre turismes, tot plegat també en sentit nord. El que es genera és un tram llarg de lentitud, aturades intermitents entre Banyeres del Penedès i aquest punt de Vilafranca en sentit nord. Són les cues més importants, de tota manera també hem de parlar de la Nacional 340, on a causa d'un camió accidentat es troba tallada a l'altura de l'Ampolla, en els dos sentits de la Marsa. I d'altra banda també lentitud amb aturades, en aquest cas a la C58, entrada a Barcelona, a partir de Montcada i Reixac, així com també les dues rondes on hi ha força moviment a les dues, especialment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Música. El sabadellenc Joan Berlanga ha guanyat el Premi Folch i Torres d'enguany amb un llibre titulat L'extraordinària vida d'un gos a les últimes. Tenint en compte que estem a la vigília de Sant Jordi, és un bon moment per conèixer qui és aquest escriptor amateur, ja que no es dedica professionalment a escriure. Ho farem amb la Júlia Ramon. Molt bona tarda.
Bona tarda. Joan Berlanga és escriptor, professor i també pare de dos fills de 24 i 21 anys. Ara mateix fa classes de ciències socials en una escola d'adults, però quan jo el vaig conèixer, almenys, era regidor d'educació a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Avui repassarem totes aquestes facetes, però primer et felicitarem per haver guanyat el Premi Folch i Torres de novel·la.
Moltes gràcies.
Perquè fa amb aquest premi, no? El títol que te l'ha atorgat és L'extraordinària vida d'un gos a les últimes. D'on surt aquesta història? Ve d'una experiència personal amb la teva mascota o és totalment imaginari, això?
És totalment imaginari. En aquest cas tenia ganes de parlar de com una biografia sobre la vida d'algú i em va semblar que la figura d'un gos podia funcionar. I en aquest cas doncs, és un gos que està a la recta final de la seva vida i es dedica a recordar i a reviure la seva vida.
Mm-hmm. Una història, un fil conductor totalment extrapolable al pensament humà, no? És un tema doncs, molt recurrent i molt quotidià. Per què has volgut introduir aquest tema, no? El de la mort, fins a les últimes, el pas del temps, en una novel·la infantil?
Mm. Bueno, el tema és la vida. El que passa que la vida inclou la mort, no? Mm. En la seva totalitat. Entén la vida com una part, l'últim acte vital, no? Llavors, bé, d'una banda, planteja, i això és l'essencial, que allò extraordinari a les nostres vides no són els dies grandiloquents o els dies que ens fem fotos i que volem recordar, sinó que els fets extraordinaris són fets petits que passen al dia a dia, no? Amb la pluja fina del dia a dia, amb coses menudes. No? Per tant, el llibre vol posar en valor això, no? Les coses menudes. I, per altra banda, també vol parlar del final de la vida, no? I de saber viure també vol dir doncs, saber acceptar quan un es fa gran i saber morir quan un s'acosta a l'hora. No? I aquest gos doncs, ho intenta. I ha sortit en versió infantil perquè a mi el parlar d'aquest tema m'agrada anar a l'essència, i perquè a mi em resulti fàcil anar a l'essència, funciona que sigui molt entenedor, no? I aquest llenguatge molt entenedor com molt bàsic per anar a l'arrel de la cosa és molt llegible i molt comprensible per totes les edats, per això ha acabat una mica amb l'àmbit de l'infantil, tot i que molts adults estan llegint i també els agrada.
Mm-hmm. Perquè, evidentment, no, com comentava, són uns missatges doncs, molt encertats, no? És una filosofia de vida molt sana. No sé si tu t'has vist com en la necessitat d'haver-la de traslladar a mode terapèutic, que a vegades ho fan com molts escriptors, o també és uns valors que tu has volgut inculcar des del teu vessant professional, potser com a professor, no?, en una escola d'adults, o com a regidor d'educació aquí a l'Ajuntament de Sabadell en el seu moment, o com a pare o simple ciutadà, no? Potser has vist que la societat necessitava aquests missatges una mica, que és el que t'ha impulsat, no?, a tractar aquests temes en una novel·la.
Bé, no neix, la història aquesta no neix amb una intenció de posar uns valors o de presentar unes idees. Primer ho escrivia per mi, bàsicament, per passar-m'ho bé, no? I a mesura que anava donant forma, doncs vaig pensar que també l'havia de llegir més gent, no? Però no és un exercici didàctic, uh-huh, ni una funció pedagògica, ni res d'això, no? Uh-huh. I llavors, doncs, sí que amb la visió de la vida, doncs, evidentment, surten elements relacionats amb els valors o amb l'ètica, que per mi són aspectes importants de la vida i que, doncs mira, com parlo de la vida, han anat entrant per allà, no? Però vaja, sobretot és una història que vol entretenir, per sobre de tot, i que el retorn que em fan els primers lectors també és que s'emocionen molt.
Mm-hmm. Per què creus que s'emocionen? O tu t'has emocionat també escrivint aquesta novel·la?
Jo a la part final, quan estava acabant-la, sí que em vaig emocionar i dic, hòstia, estava que estàs escrivint alguna cosa que arribarà, perquè jo ho estava acabant d'escriure i estava escrivint i just al final estic molt orgullós. Mm-hmm. Estic molt orgullós del final i la gent que el llegeix li agrada molt.
Perfecte. T'anava a preguntar també una mica què t'ha impulsat, no?, a escriure un llibre. Ara has comentat que ho vas fer de primer a mode de divertimento, per tant, no sé si et vas introduir en el món de la literatura de manera totalment esporàdica o genuïna.
Bé, al llarg de la meva vida no, l'escriptura no ha format part dels meus hàbits. Per tant, és una cosa relativament recent. Ho vaig fer arran de contes que havia explicat als meus fills, que em van animar a escriure'ls, i li vaig donar forma, i al posar-m'hi vaig veure que m'ho passava molt bé. I quan vaig acabar la meva etapa, que citat abans, de regidor, i que vaig estar aquí molt implicat en l'Ajuntament uns anys, doncs a l'acabar tenia ganes de fer coses molt diferents, i una de les que he fet és dedicar hores a això. I la veritat és que m'ho passo molt bé fent-ho, i que tinc incorporat ja estar al meu dia a dia.
Per tant, una mica, qui et va impulsar en aquest món van ser els teus fills?
Sí. Sí, li explicava contes i em van dir, els hauries d'escriure. I quan ja van ser grans, els vaig escriure, i vaig començar escrivint això. I en una d'aquestes històries hi havia un gos, i d'aquest gos surt la història.
Pel que fa una mica en aquest llibre, comentaves ara a l'inici que també l'estaven llegint persones adultes, no? Malgrat ser de novel·la infantil, és una història i un missatge que tampoc tant pot captivar a més grans com a més petits. Una mica, creus que en la societat adulta aquests valors o aquesta manera de veure la vida està força estesa? O encara tots som molt capquadrats, no?, i anem tots regits sempre per l'ordre del dia i no ens permetem disfrutar tant, no?, com potser hauríem?
Home, se'm fa difícil generalitzar perquè hi ha gent de tota mena, no? El que sí que crec, que en relació al que preguntes, és que a mesura que vaig llegint i que vaig implicar-me en aquest tema més de la literatura infantil, que per mi és una cosa bastant nova, sí que m'adono que no té molt sentit el tema d'anar picant tant la literatura, no? Vull dir que les bones històries són bones històries i serveixen per nens i per grans. I algunes, evidentment, els nens són massa petits per entendre-les, però els grans també poden llegir històries que aparentment poden ser infantils, però que et poden distreure, et poden fer pensar i tu pots passar bé, no? En qualsevol cas, el llibre sí que té un to reflexiu. És a dir, no hi ha misteris, no hi ha pirates, no s'agresten el gos, no passa res trepidant, no? I sí que potser estem a vegades molt acostumat a la ficció, ja siguin llibres o sèries, que passin moltes coses i molt seguides, no? I aquest llibre sí que està en un altre registre, més reflexiu, que passen coses, però avança a poc, però reflexiona. El gos també evoca molts records de moments claus de la seva vida i el reviu. Llavors el relaciona amb coses que li passen, no? I per tant, és una invitació, en aquest cas, a la lectura tranquil·la.
Deixant una mica de banda ja la literatura, també has estat en el món de l'educació, ara mateix estàs sent professor d'una escola d'adults, i també has estat en el món de la política. Una mica quin és el denominador, no?, entre aquestes tres facetes de Joan Berlanga, una mica què és el que t'ha fet estar en aquests tres aspectes o sectors, no?, professionals?
Bueno, jo, des de molt jove, per mi la vessant ideològica és molt important. Llavors, la meva manera de viure contempla l'opció d'intentar influir. Intentar influir com a humanitat, en la mesura que jo pugui, avanci cap a uns valors que jo crec que són els que m'agradaria que poguessin tots compartir, no? I per això he estudiat història i per això m'he dedicat a l'educació. I per això també vaig posar en política un temps. I quan escric també penso, evidentment, quan penso en infants, en una sèrie de valors, no? Per tant, jo ho tinc clar. Molta gent potser no ho sap i no ho diu, però jo ho tinc clar, no? Jo, la meva manera una part de la meva vida té a veure també en posar el gra de sorra col·lectiu que fa avançar a tots plegats, no? Per tant, hi ha una qüestió ideològica, no tant de... potser més de valors, que té un contingut ideològic, sí.
Ja per última, evidentment que ara, no?, per Sant Jordi recomanaries el teu llibre, no?, L'extraordinària vida d'un gos a les últimes, però si haguessis de dedicar una cançó, quina escolliries?
Dedicar una cançó relacionada amb el llibre o en general?
En general.
Doncs mira, ara estic escoltant molt una cançó d'un grup que ja té uns anys, que es diu The Strokes, que es diu Only Live Once, que m'agrada molt.
Bueno, molt en la línia, no?, del missatge d'aquest llibre, també.
Sí. Pel que he entès de la lletra, diria que sí.
Doncs, Joan, moltes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres. Bon Sant Jordi.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God!
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the my mom.
Long since they've been tired of drama. I don't wanna wear pajamas.
Such a script.
I think I'm going banana.
B-A-N-A-N-A.
If you're aware, I'm easy.
hermana. Cause I'm so sick and tired of drama.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Oberta de Catalunya revela que Instagram i TikTok tenen un impacte diferent en el benestar psicològic dels adolescents segons el seu gènere. Les noies perceben de manera més negativa aquesta influència, degut a una major pressió social i necessitat de validació externa. Per entendre millor aquestes conclusions, marxem fins a Badalona per parlar amb Mireia Montanya, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC i coautora de l'estudi, i a més amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Mireia Montanya. Què tal, Mireia? Com estàs?
Hola, molt bé. Bona tarda.
Què us va portar a investigar l'impacte d'Instagram i TikTok en el benestar psicològic dels adolescents?
Mira, tot va començar arrel de la pandèmia, no? Que vèiem que molt joves doncs, començaven a parlar de la seva salut mental. Segurament era com imitació, no? De, també que van sortir molts influencers expressant que sentien angoixa o tenien depressió, no? Sobretot pel confinament. I va ser un tema doncs, que va deixar de ser tabú i va començar a sortir als mitjans. I a partir d'aquí doncs, vam fer una proposta de projecte no?, del, que està finançat pel Ministeri i, sobretot això, volíem estudiar què deien els influencers sobre salut mental, però també què ho deien els propis joves sobre la seva salut mental. No? I ens vam basar sobretot en Instagram i TikTok perquè són les xarxes que més consumeixen.
I quin mètode vau utilitzar per dur a terme aquest estudi?
Mira, el projecte és molt gros, hem fet diferents mètodes, però ara aquest article que ha sortit publicat es basa en les respostes de més de 1.000 adolescents de tota Espanya, que són joves de 12 a 18 anys, uh-huh. i els hi vam preguntar doncs, sobre la seva percepció del seu benestar mental quan estan utilitzant les xarxes.
I per què creieu que les noies valoren més negativament no, aquest impacte d'aquestes xarxes socials?
Sí, les noies sobretot ho valoren més negativament també pel tipus de contingut que els hi surten. A ells també els hi van preguntar quins continguts consumien i les noies sempre ens deien que sobretot el que són vídeos de bellesa, de maquillatge, de moda, val? Per tant, són tots aquells vídeos que segurament doncs, les fan estar més vulnerables, no? Perquè es volen doncs, comparar amb models que puguin sortir o altres noies joves amb molts filtres, no? I tot això els impacta en el seu benestar psicològic. Val? Per tant, són com més vulnerables psicològicament i tenen més pressió a les xarxes perquè amb la seva imatge corporal doncs, necessiten com una validació externa.
I quin paper creus que hi juga la necessitat de validació externa que acabes de mencionar en aquesta percepció?
Clar, creiem que s'hauria d'investigar una mica més, però pels resultats que ens han sortit, clar, el problema és que com que hi ha aquests algoritmes que contínuament no, els estan mostrant el mateix, doncs les noies sobretot veiem que TikTok estan moltes i moltes hores i sempre els hi surt aquest tipus de contingut de bellesa i de moda i es comparen amb aquestes models. No? El problema és que sempre els hi surten aquests continguts, que no veuen altres coses per comparar no, amb altres realitats. I, per tant, doncs, elles creuen com que aquesta és la realitat que hi ha,
no?
Perquè
única,
és el que veuen,
no?
Clar, és el que veuen mm-hmm. contínuament a les xarxes i per això estan més vulnerables.
I què ens diu l'algoritme de TikTok sobre els estereotips de gènere?
L'algoritme de TikTok el que veiem és que els nois afirmen, no?, que sempre estan consumint els vídeos que els surten i que són de, o de música, o d'esports professionals, o de coses d'humor. Per tant, clar, és molt diferent el que dèiem que els hi surten a les noies, que tots són, doncs, aquests rols tradicionals, no?, que han d'estar guapes, primes, no?, i han de ser un exemple a seguir.
I en quins aspectes les xarxes afecten més les noies en comparació amb els nois?
Sobretot és amb la seva autoestima, és el que estem veient. Bueno, la seva autoestima i també que els hi costa més desenganxar-se també de les xarxes. Elles mateixes, no?, més que els nois, veuen que això els hi afecta psicològicament, que no els hi és bo, però al mateix temps són les noies les que estan moltes més hores a TikTok que els nois i els hi costa desenganxar-se.
I els adolescents són conscients d'aquest viatge en els continguts que consumeixen?
Això no els hem preguntat, però sí que són molt conscients del que veu cadascun. Per tant, s'hauria de treballar, aquesta capacitat crítica de veure si troben normal, no?, que hi hagi aquesta diferenciació, no?, per gènere.
I quines diferències vau trobar entre els usuaris i els no usuaris d'aquestes xarxes?
Bueno, pel que fa a la xarxa, als beneficis, diguem, els aspectes més destacats seria que els usuaris, doncs, tenen una millor acceptació de les normes socials. Això també ens ha sobtat, però és algo que hem d'investigar més profundament. També valoren molt la seva expressió individual i la pertenença grupal, no?, sobretot a Instagram també, la pertenença del grup, no?, perquè és diferent. Uh-huh. Instagram sí que ells veuen els seus amics, en canvi TikTok funciona diferent i en el per a ti, no?, normalment et surten gent que no coneixes, no?
Clar.
També valoren l'organització col·lectiva, una miqueta tot això.
I els adolescents perceben, ara que m'has mencionat Instagram, també perceben TikTok i Instagram de la mateixa manera?
No, hi ha alguna diferència. El que és més positiu a TikTok és sobretot el que destaca com més estrany és això de l'acceptació de normes socials. Destaca molt més que Instagram. I també ens sembla estrany, no?, perquè és un lloc que ells, no, com que no poden triar el que veuen, no, doncs és com que ho accepten. I també és una cosa a investigar a la llarga, no?, de per què aquests usuaris estan acceptant aquestes normes socials. Això vol dir també que tenen menys capacitat crítica o de reflexió. És quelcom que també volem investigar en el futur.
Clar, al final l'algoritme aquest de TikTok afecta més que no a Instagram, perquè com has mencionat tu, hi ha com aquest apartat del For You, no?, de que al final aquí t'apareixen vídeos que tu potser no has seguit els perfils, però que segons el que has estat veient a través de la plataforma t'apareixen. Llavors, al final ho has d'acabar com potser acceptant.
Sí, clar, no pots triar de la mateixa manera, sí, sí.
I quins aspectes positius destaquen els adolescents en relació amb aquestes xarxes?
És una miqueta el que dèiem abans, sobretot el poder-se expressar entre iguals, no?, el formar part d'un grup i això, aquesta expressió personal, no?, de poder explicar com són, què els agrada.
També crec que en aquest estudi mencionàveu que la comunicació amb els adults és un dels aspectes pitjor valorats. Per què?
Sí, ens ha sortit això. Clar, és una enquesta quantitativa que vam preguntar què era el menys valorat, però ara, més endavant, farem focus group, ja us ho explicarem, que explicarem el per què, no? Vale. Però el que sortia menys valorat era això, el benestar psicològic, que veuen que els està fent mal, i la comunicació amb adults, no?, amb els seus adults de referència, els seus pares, els seus mestres, i és això, ara volem indagar per què se senten aïllats, no?, d'aquí.
Clar, o sigui, fins ara el que teniu són números, no?, de totes les respostes que us han anat donant.
Sí, és això, vam fer una enquesta a més de 1.000 adolescents i ara es tracta d'anar buscar, no?, aquestes pistes que hem anat obtenint, no?, doncs preguntar el per què.
Creieu que els joves tenen prou eines per gestionar l'impacte de les xarxes en el seu benestar?
Creiem que no, perquè sempre, no?, que mirem una miqueta la seva capacitat de reflexió crítica, no?, les seves competències. Clar, sempre han dit que són joves digitals i això també els confon una mica, perquè són nanos que potser amb 10 anys han tingut un mòbil.
Clar.
Val? Però què passa? Que sí, que són molt hàbils a l'hora de fer coses tècniques amb els mòbils, no?, crear, no sé, diversos perfils,
sí,
posar actualitzacions, el que sigui, però a l'hora de detectar coses més de capacitat crítica com fake news, etc., els hi costa molt i no en són conscients, tampoc.
Mm-hmm. I què es podria fer per reforçar l'educació emocional i la mirada crítica cap a les xarxes?
Clar, creiem que això s'hauria de treballar des de casa fins a l'escola, intentar entre tots, doncs, reforçar-ho i fer-los tenir una actitud crítica, no?, sobre tot això que consumeixen, perquè, clar, és molt perillós. Els joves ja busquen la informació a través de TikTok, ja no van ni a Google,
clar,
no?
Sí.
i creuen que allò és veritat, perquè hi ha molta gent que ho diu. I, per tant, això s'hauria d'estudiar, de treballar, com us dic, tant a casa com a l'escola, i formar part d'assignatures, si cal, però s'hauria de treballar amb ells.
Ens has mencionat, no, que aquest estudi que heu fet dins d'un grup entre 12 i 18 anys, i en aquesta franja d'edat heu trobat diferències en la percepció d'aquest impacte, segons l'edat?
Eren molt petites, ho vam mirar, i quasi bé no era significatiu. Era molt més diferent pel tema de gènere que per edats.
Uh-huh. I en algun aspecte aquest del gènere, ens podries mencionar alguna cosa que us va sorprendre?
El que ens va sorprendre més era això, que les noies són les que veuen que els afecta més el seu benestar emocional, uh-huh, que saben que és dolent estar a les xarxes, però al mateix moment són les noies les que més en consumeixen. Per tant, aquesta contradicció de saber que estàs fent una cosa que no t'és bona, però sí, seguir-ho fent, això és el que ens va sorprendre més, no? De que no sàpiguen frenar-ho.
I als nois també va haver-hi alguns que els hi va sortir, com per exemple les noies, no?, que has mencionat, doncs, que tenen com més pressió a nivell estètic i físic. Van sortir nois també que tenien aquest problema?
Sí, aviam, sempre hi ha algunes respostes, però estadísticament no era significatiu.
Vale.
Eren respostes molt aïllades. El que passa que és això, també, la imatge aquesta que veuen els nois de sempre, no? Jugadors d'esport, sí, coses d'humor...
Els típics estereotips,
o,
no?, que s'han generat sempre.
O de música, clar, també és molt tòxica aquesta masculinitat, no? Per tant, no en són conscients de que això els hi pot crear problemes en el seu benestar emocional, però també està allà aquest tema.
I com influeixen les xarxes en la sociabilització dels adolescents?
La manera que influeixen és més això, no? El fer com un grup, tenir sensació de pertenença a una comunitat, és més això.
I quin perill o quins perills comporta aquesta dictadura algorítmica, per dir-ho d'alguna manera, als adolescents?
Clar, el perill més gran és que confonguin aquesta realitat digital que ells consumeixen a TikTok, no, sobretot, amb la realitat de veritat nostra, no? Que mm-hmm, vegin que això són els continguts, doncs, de la vida, i no és així.
I fins a quin punt les famílies poden ajudar a mitigar els efectes negatius de les xarxes? És a dir, creus que tenen com un impacte bastant fort?
Sí, les famílies són molt importants. El que passa que potser fins ara s'ha fet més èmfasi, no, en el control parental, en establir límits, mm-hmm, d'horaris, i sí, això és important. Però també està bé parlar de quins continguts consumeixen, no? Què estan veient. Ha d'haver-hi més comunicació, no només, no?, horaris estrictes, uh-huh, i tot això, sinó obrir-se més amb ells, preguntar què els agrada, de què miren, no sé, intentar formar part del seu món, no? I que aquestes conclusions que ens deien, no? Doncs que el tema d'estar en la comunicació amb els adults, no?, que era una cosa que els allunyava molt, doncs intentar trencar més barreres i intentar acostar-nos a ells.
I ja per anar acabant, quina és la vostra recomanació per als adolescents que senten pressió per la seva imatge a les xarxes?
La nostra recomanació és que desconnectin tot el que puguin de les xarxes, que facin altres formes d'oci, que surtin, que facin esport, que facin cultura, que parlin entre ells, que parlin amb els seus pares, que qualsevol cosa que ells vegin que els hi crea un malestar, en parlin.
Molt bé, doncs Mireia Muntanya, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC i coautora de l'estudi. Un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Flames a les finestres. Ja s'han apagat les llums de tots els portals. Han fet flames dins la teva lluita i el teu nom. I ja no som ningú quan surt el sol. Han acabat les nits a sobre les cendres. Han caigut les portes que s'havien tancat. Hem esgarrapat els silencis i els paranys. I aquesta nit durarà molts anys. Que som bruixes. I aviat sortirem del cau.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Hola, sóc la Maria Lassada i m'agradaria dedicar la cançó Sort de tu, d'Oques Grasses, per un mateix, la veritat, perquè a vegades sempre projectem cap a fora l'amor, però l'amor propi també és molt important.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res. El pes que tinc de volar, sé qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
A la tarda no et desconnectis. Connectats. Quan parlem d'història, sovint pensem en runes antigues, documents groguencs, trets de llibres plens de pols d'una vella biblioteca medieval, o fins i tot d'excavacions a llocs remots que ens aporten al coneixement dels nostres ancestres més llunyans. Però la història també la trobem a qualsevol objecte quotidià, que amb el pas dels anys explica no només la vida de les persones que el van fer servir, sinó també el context social de l'època en què es feia servir. Marxem, doncs, fins al Prat de Llobregat amb en Víctor Asensio García. Víctor, molt bona tarda, on ets? Víctor.
Bona tarda, sóc a la sala d'exposicions del Cèntric Espai Cultural, on aquests dies podeu visitar la mostra La memòria dels objectes. L'espai recull diversos elements d'ús quotidià que ens permeten entendre el nostre passat i com ha anat evolucionant la societat. Ens acompanya l'Olga Paretas.
Hola, bona tarda.
I l'Olga Duque.
Hola, bona tarda.
Les dues sou tècniques d'aquí de l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat. Bona tarda, expliqueu-nos una miqueta en què consisteix aquesta mostra.
Bueno, doncs aquesta exposició el que permet és explicar la història del Prat a partir dels objectes, objectes que són quotidians o que han estat vinculats al territori. Llavors ens trobarem tres àmbits, que són tres plafons, on expliquem el territori, on expliquem l'agricultura i l'alimentació i on expliquem la ciutat i la modernització, perquè aquests textos ens contextualitzen els objectes que ens trobarem. Llavors, per exemple, dins del territori és molt important la seda, la fàbrica de la seda. Llavors, mostrem el fil que es feia a la fàbrica de la seda. Pues així, tots els àmbits, i el que hem volgut és també mostrar la col·lecció de l'Ajuntament, que té una col·lecció important, perquè es vegi que els objectes també ens expliquen i també ens expliquen la nostra història.
Que al final, moltes vegades, quan pensem en història, ho deia ara la Carme a la presentació, pensem en objectes molt antics, no? Però aquí, per exemple, tenim, i ara farem una mica de recorregut, tenim coses tan quotidianes com una tele, no? Que potser no podem pensar que una cosa així és històrica, però sí, també ens permet contextualitzar, no?, les coses. Olga Paretas, en aquest cas, acabem de sentir la Olga Duque. Serà difícil, això de Olga, a vegades sí. Per no confondre els oients. L'Olga Paretas ens explica ara per què sorgeix aquesta idea de portar objectes quotidians i no i de fugir una miqueta més dels documents, de les coses més històriques, més d'arxiu.
Bé, és el que comentava l'Olga, era ensenyar una miqueta tot el que hi ha a la col·lecció municipal i doncs aquí trobem doncs objectes de tot tipus, des d'estris del camp a coses més quotidianes com pot ser una banyera o una ampolla de sifó, o, bueno, moltes coses d'aquestes que cadascú té a casa seva, però que són antigues d'alguna manera i ens expliquen la història.
Clar, a mi el que em crida l'atenció és que altres vegades que hem vingut aquí a veure doncs, exposicions que feu, molts documents, sabem que els guardeu a l'arxiu, no? Teniu tota una sèrie d'elements per guardar-ho, però jo aquesta banyera, per exemple, que és de la mida d'un petit sofà, sí. No el teniu, evidentment, no? Amb un calaix a l'arxiu.
No, però sí que és cert que nosaltres també custodiem la col·lecció de l'Ajuntament perquè no tenim, som un municipi que no tenim museu. Però sí que tenim objectes perquè quan el desviament del riu o a partir de les grans urbanitzacions hi ha hagut masies que s'han enderrocat o el propi creixement de la ciutat ens ha deixat com a herència doncs una sèrie d'objectes. I aquests objectes moltes vegades per gent, per particulars, ens les han donat en aquest cas a l'arxiu, que seria com si diguéssim al museu. I nosaltres ho custodiem, ho registrem, tenim el Museum Plus, que és un programa que és oficial, que és el que té tots els museus registrats i que és de la Generalitat, i llavors nosaltres el que volem és mostrar aquests objectes a la ciutadania, no només els documents, que també, vull dir que que tots els documents, la fotografia i els objectes serveixen molt bé de complement per la història.
Clar, però aquí a mi em surt un dubte, no? És molt fàcil, si algú té fotografies en blanc i negre, no, o de color sèpia a casa, pensar, ostres, això ho donaré a l'arxiu. Però qui té una tele vella, en quin moment penses, això ho porto a la deixalleria o porto a l'arxiu? Això és molt habitual, que la gent porti objectes antics aquí a l'arxiu?
No és que sigui molt habitual, però sí que passa. Com a mínim fan una pregunta. Ens truquen i ens pregunten. Tinc això, no? Una tele, aquesta en aquest cas és especial perquè està fabricada al Prat. Clar, és una tele on no hi havia comandament, on només hi havia un canal, i generalment s'aprofitava la canalla per canviar la tele.
Sí, això perquè no, perquè les generacions més joves que no ho he viscut, jo una mica de rasquis també ho he viscut, les generacions més joves que no existien els comandaments a distància, i per tant és això, no? Normalment era el petit de la casa que s'aixecava, tocava el botó per canviar el canal o encendre la tele o a pujar el volum, no? I tornava a seure amb la família.
Exacte. Doncs això, i la persona en aquest cas és el Frederic Comas, qui ens la va donar, va preguntar si ens interessava, i òbviament nosaltres vam dir que sí. Llavors moltes vegades són particulars que pensen que tenen alguna cosa que pot ser d'interès, i nosaltres valorem si té un interès que va més enllà d'un interès o d'un valor emocional per la persona, si té un interès per la ciutadania, ens el quedem, sí.
A mi em sorgeix un dubte, si tenim coses a casa, modernes, però d'aquí uns anys potser són documents històrics, com podem saber, com a ciutadans, no sé si hem de fer alguna mica de pensar-nos les coses abans de llançar-les, perquè potser d'aquí uns anys allò és important, no?
Bé, jo crec que, bueno, s'hauria d'anar a l'arxiu i preguntar, això ho voleu? Sempre que nosaltres agafem algun objecte o alguna documentació, sempre ha d'estar una miqueta vinculada amb la ciutat, amb el Prat, i llavors d'aquesta manera doncs ho valorem si sí o si no. Clar, no sé si un, per exemple, si un mòbil dels Nokia, d'aquells petitets, si ara per ara tindria algun interès per nosaltres, doncs no ho sé, ho hauríem de valorar, perquè potser d'aquí uns anys sí que ens serveix i podem fer una exposició de l'evolució de la telefonia.
O potser va ser un mòbil amb el que va trucar algú, no?, en algun dia, i és important potser pel paper que va tenir en alguna cosa, no? Aquestes coses també es veuen amb el temps. Va, doncs, si us sembla, fem un petit recorregut per l'exposició. Mira, em paro aquí, davant d'aquesta televisió que comentaves ara, Olga. Això és una tele antiga, però dius que estava feta al Prat. Aquí no tenien fàbriques de televisions, que jo sàpiga.
No, és que estigués... No hi havia una fàbrica de televisors, però sí que hi havia alguna persona que tingués coneixements en electricitat que la fabricava. I llavors, clar, les teles abans no era habitual, no totes les cases en tenien teles. A lo millor en tenia un veí i a la nit es reunien entre tot el veïnat per poder veure un canal, no?, o algun programa que es feia, i en aquest cas està fet aquí. No sabria dir-te, perquè el Frederic no ens va saber dir qui l'havia fabricat, però sabem que està fabricada aquí.
Clar, aquí hi ha un procés també de recerca de cadascun dels elements, no és això que t'ho deixo, sinó que aquí també us ve la feina, no?, de veure d'on ve això, si és del Prat, de quina època, com ho feu això?
Clar, doncs quan nosaltres rebem un objecte, és molt important tota la informació que tingui el particular que en aquest cas et fa la donació, i tota la documentació que pugui tenir al voltant de l'objecte. Quan no és possible, perquè la té, perquè és heretada o el que sigui, doncs llavors, clar, tenim la fortuna de que, com que també som l'arxiu, que és principalment el que som l'arxiu, doncs llavors tirem de documentació, de fotografies també, que puguem veure, doncs, aquesta tele on sortia. També vam veure a través del cine, doncs, que aquestes teles en el famós... la col·lecció que tenim del Cinemater apareixia en algun cas la tele. Vull dir, utilitzem de la documentació que nosaltres disposem per poder documentar allò que ens han donat.
Molt interessant. I ara, mira, estic posant els ulls davant d'aquest telègraf, no? un telegrama enviat a l'Ajuntament del Prat. Clar, això és una documentació, no sé què hi posa, però evidentment l'Ajuntament rebia moltíssims telegrames al llarg dels anys. Alguns potser era simplement que es feia una obra en un carrer, no? Documentació que vosaltres disposeu a l'Ajuntament i aquí a l'arxiu, i aquí teniu, doncs, exposat un telegrama, que era una forma de comunicació antiga. Avui en dia, e-mails. La meva pregunta, com a arxivistes... Estem perdent tota la documentació del segle XXI per culpa dels emails? Això us arribarà d'alguna forma en un futur? Podrem estudiar què feia l'Ajuntament del Prat? Perquè tots aquests emails es perden, no?
No, a veure, nosaltres tenim la gestió de la documentació electrònica i tot això, bueno, doncs hi ha un programari al darrere i en principi tot, ha, tot va a un repositori, o sigui que no es perdrà tota aquesta informació. Aquí en el cas del telegrama, doncs aquest s'ha conservat. No, em sembla que són... És de 1900... No posa la data del telegrama?
Del 38, o sigui, plena guerra civil.
Sí. Bueno, n'hi ha un parell. Un és del fons del Felipe Díaz Sandino, que justament fa poc ens han fet donació, i l'altre és de l'Ajuntament, i tota aquesta informació s'ha conservat. Ara, aquesta que dius, jo espero que sí que es pugui conservar.
Clar, perquè potser d'aquí uns anys, no?, voldrem saber, no?, que ells documenten... Que ara potser li donem valor perquè són antics i ara potser amb els actuals no tant. Doncs vinga, va, hem vingut a parar fins a aquesta banyera. A mi em crida molt l'atenció perquè sembla, com dèiem, un sofà una miqueta més petit. Una banyera que hi havies d'estar assegut, segurament, no?
Podies estar assegut o podies estar dret. Són una banyera perquè la gent, no, com que ens està escoltant i no tenen la visió, és com les pel·lícules de l'Oest. Uh-huh. Aquesta recorda aquell moment que s'estan banyant. És una banyera d'adults, perquè jo quan la vaig veure vaig pensar, hòstia, potser era d'un bebè, però no, és d'un adult, i clar, l'omplies i te podies tirar l'aigua a sobre, vull dir que podies estar assegut amb dificultats i no durant molt de temps, i si no, dret. Però és, i a més, el material que utilitzaven era de zinc.
Mm-hmm. Ara anem a un altre objecte, també molt comú. Tenim aquí doncs, uns capdells de fil, però tenen especial interès aquí al Prat, i ho has explicat una miqueta abans també, Olga, perquè tenen la relació directa amb la seda, que ha sigut la gran fàbrica juntament amb la paperera que donava feina aquí al Prat. Explica'ns, Olga Paretas, què és aquest capdell que tenim aquí.
Sí, doncs com el que deies, que tant la fàbrica com de la seda i de la paperera es van instal·lar al Prat doncs perquè tenien l'aigua del riu molt a prop. I aquests, aquí en aquesta mostra que veiem, que hi ha els fils de cànams i hi ha després altres fils i mostres de pets, del material més actual, doncs és el que feien a la fàbrica de la seda. Inicialment doncs eren els fils de cànam, que són de la família Esteban Fabró, d'una donació, i després la resta de materials sí que són de la seda de Barcelona.
Mm-hmm. No volem desvetllar gaire més, perquè si no la gent... bueno, sí, és veritat que tenim aquí, m'està assenyalant la Olga Duque, una sèrie de gerros que jo no sabria dir-te si no m'haguessis dit abans què és això. Jo això t'hagués dit que això semblava com per posar-hi la llet, però per desvetllar el misteri, què són aquesta mena de pots que tenim aquí, de terrissa, alguns pintats fins i tot?
Són urinals.
Urinals per adults, també.
Per adults, són urinals per adults. Això era un utensili que era molt comú tenir-los a les cases i tenir-los a sota del llit. Hi havia aquests que són molt més alts, i un és de fang i l'altre és de metall esmaltat, o aquests que eren més com més baixets i més a ras del terra, no? Però són urinals, i la gerra que tu dius era per això, per agafar l'aigua i poder-te rentar la cara.
Llavors no anava tan desencaminat. No. És que clar, he pensat com es feia pipí aquí dins, potser una miqueta més complicat. De nit allò que et lleves una miqueta adormit, potser no encertes. No, aquest és més per aigua. Bueno, no tinc tampoc tan mala vista.
No.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí la part de veure les peces, perquè ens queden encara uns dies per veure l'exposició i us recomanem que vingueu a veure-la. Sigueu o no del Prat, podeu venir aquí a l'arxiu. Explica'ns, Olga, avui tenim l'última, no?, la darrera de les visites guiades aquí a l'exposició, però estarà oberta encara uns dies.
Sí, avui a les 6 de la tarda hi ha la darrera visita. Hem anat fent una visita cada mes per tothom qui vulgui. És presentar-se aquí a la sala d'exposicions a les 6 de la tarda i es farà una miqueta d'explicació dels àmbits relacionats amb els objectes. I aprofiteu, doncs, perquè és la darrera. Queden pocs dies d'exposició, que s'acaba el 30 d'abril, i no us ho penseu.
Teniu alguna cosa ja pensada per ocupar l'espai quan acabi aquesta expo?
Sí, la següent exposició serà sobre la música al Prat.
doncs molt interessant també. Veurem què ens prepareu aquesta vegada. Aquí mai pareu, a l'Arxiu Municipal del Prat, no teniu temps per parar. Doncs us recomanem. Moltíssimes gràcies, Olga Duque i Olga Paretas. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Connectats. I també us recomanem això, que passeu per aquí, que veieu tots aquests objectes i que feu un cop d'ull alguns que són molt i molt interessants. Nosaltres ho deixem aquí. Bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Doncs arriba el final d'aquest Connectats de dimarts. Recordeu que demà tornarem, com sempre, fidels a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts per celebrar la Diada de Sant Jordi. Gràcies a tots. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.